Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, on fins ara hem parlat sobretot de la situació que hi ha a les presons. És veritat que avui funcionen amb certa normalitat, però no s'ha solucionat el problema, ni de bon tros. Els treballadors no bloquegen les entrades, però mantenen el pols amb el govern i exigeixen la dimissió de la cúpula del Departament de Justícia i dels directors de les presons de Mas d'Enric i de Quatre Camins abans de seure's a negociar. També us hem parlat de la taula de diàleg, que no es reunirà aquest març, com estava previst, perquè ha perdut el sentit un cop s'han convocat eleccions, i de la proposta de finançament singular per Catalunya que ha presentat el govern, que també té a sobre l'interrogant de la convocatòria de les eleccions. I també hem connectat amb Brussel·les, avui que el català hi és protagonista per partida doble. Finlàndia continua qüestionant-ne l'oficialitat a escala europea, mentre que l'Eurocambra aprova un informe no vinculant on assegura que la immersió lingüística no garanteix els drets dels nens castellanoparlants que estudien a Catalunya. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el govern espanyol ja ha respost a aquesta proposta de nou model de finançament del govern que proposa la Generalitat, diu que s'hauria de debatre amb les altres comunitats autònomes. El ministre d'Economia considera que Catalunya ha de fer aquesta proposta en el marc de les reunions del Ministeri d'Hisenda amb la resta d'autonomies. Madrid, Anissa Beaja.
Bona tarda. Carlos Cuerpo ha llançat pilotes fora i ha evitat valorar la proposta de finançament singular per a Catalunya. El ministre d'Economia es remet a la seva col·lega d'Hisenda i a les negociacions amb totes les comunitats autònomes sempre encallades per un nou model de finançament autonòmic.
Tenen propostes por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también propuestas por parte de otras comunidades autónomas. Y creo que en este marco es en el cual tenemos que debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al resto.
Des de la Moncloa traslladen també al PP la responsabilitat d'arribar a un acord, però no un sistema de finançament que incloga a totes les comunitats.
Aquest matí ha mort la ciclista de 16 anys que va quedar ferida greu en un accident diumenge a la nit a l'avinguda de Madrid amb la cruïlla de Gran Via de Carles III a Barcelona. Un turisme i la bicicleta que duia la víctima van xocar i la noia va acabar per terra, on la van atendre en un primer moment equips del servei d'emergències mèdiques. Una ambulància la va traslladar en estat crític en un centre hospitalari i, com dèiem, avui ha mort. Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica i de l'Hospital de Sant Joan de Déu han descobert el possible origen d'alguns tumors infantils, concretament dels que es produeixen després d'un altre procés oncològic. La recerca s'ha fet analitzant el cas de 4 infants que van patir 2 càncers durant la infantesa. Els resultats s'han publicat a Cancer Discovery i apunten a 3 possibles orígens d'aquests segons tumors. En un dels casos, la causa seria la quimioteràpia basada en platí utilitzada per tractar el primer càncer, que hauria provocat canvis a l'ADN que van donar lloc a aquest segon tumor. Un altre origen serien mutacions aparegudes en etapes molt primerenques del desenvolupament infantil, responsables de 2 tumors, i en 2 casos es tracta de 2 processos totalment independents. I Hong Kong ha aprovat una llei de seguretat que endureix les penes per casos de traïció, secessió o sedició. La nova llei preocupa la Unió Europea i països com els Estats Units o el Regne Unit perquè retalla encara més els drets i llibertats. Per les autoritats, la llei és necessària per protegir-se de les idees que busquen la independència de Hong Kong. Anem a Pequín. Francesc Canals, bona tarda.
Bona tarda. Ha estat per absoluta unanimitat que el Parlament de Hong Kong ha aprovat aquesta llei de seguretat nacional del territori que preveu dures penes de fins a cadena perpètua per a crims de traïció i insurrecció. Les autoritats locals fidels a Pequín la consideren necessària per impedir que es repeteixin incidents com els del 2019, quan les manifestacions democràtiques van derivar en enfrontaments amb la policia arran del projecte de llei d'extradició a la Xina. Organitzacions pro drets humans, governs occidentals i els demòcrates de Hong Kong exiliats denuncien que la vaguetat dels supòsits permet acusar particulars i empreses arbitràriament en una plaça financera valorada històricament per la seva solidesa legal.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda, Marcos.
Hola, bona tarda.
Amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponès. Neus, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Imma Tubella, escriptora i catedràtica en comunicació. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina veueta que s'ha sentit, Neus?
Sí, la poca que em queda, però tota per vosaltres.
Molt bé, escolta'm, intentarem doncs dosificar-la d'aquella manera.
Gràcies.
Ara anem amb tot plegat, presons, sistemes de finançament, regadiu, que també en parlarem al final, però abans, ja sabeu, sempre el primer tema ve des de fora. I els dimarts saludem l'escriptora Maria Climent. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé, tu?
Tot bé.
Perfecte, tots ho celebrem. A veure, cap on ens vols portar?
Bueno, jo porto un tema que no em trac del cap des del dissabte a la nit. Mm. Parlo de l'entrevista al segrestador, a un dels segrestadors de Maria Àngels Feliu. Mm. D'entrada aquí el dilema, molt debatut a les xarxes, de si calia donar veu a un botxí o de si podia semblar que se'l blanquejava. Jo penso que passats 30 anys i complida la condemna, pot considerar-se un exercici de periodisme preguntar-li a aquest home per què ho va fer, no? Ja que tots els que tenim més de 35 anys recordem el sonat segrest. El que va ser decebedor, per a mi, va ser el discurs de Sebastià Comas. No és que m'hi esperés trobar un superdotat, anem a veure, però el nivell de cinisme que va exposar em va semblar tan elevat que l'única conclusió que vaig poder treure és que era mig retardat. Allí no era un cinisme intel·ligent, sinó que més aviat propi d'aquell que es pensa que qui l'escolta és tan poc intel·ligent com ell. No? Un tarambana, un inconscient que no va tenir cap vergonya de posar-se al mateix nivell de víctima que la senyora Feliu, ni de dir que en alliberar-la se'n va anar a celebrar un pub. Em costa d'entendre com, després de tot, li posen un micròfon i una càmera per a tot Catalunya i no se li acut demanar disculpes a la víctima ni dir que es va equivocar molt. No? Al final suposo que una vegada més la dita té raó i d'on n'hi ha no en raja.
A veure, Imma.
Perdona, però jo... si estava ben fet o no ben fet l'entrevista no m'hi poso, que pot ser un exercici de periodisme fantàstic, però és un blanqueig, perdona, i no crec que una televisió pública hagi de blanquejar una cosa com aquesta. O sigui, veure un senyor que diu jo no hauria fet, em van enganyar, es van aprofitar de la meva bona fe. Però bueno, va estar 149 dies, em penso, no? 140, o sigui, no?
Sí.
No,
500 dies, 500
dies, no? Un any i mig va estar. Bueno, durant un any i mig es van aprofitar de la seva bona fe. A mi em dona la sensació que aquesta no és una entrevista per passar a la televisió pública, que estem fent en aquesta entrevista i amb altres coses blanquejos de coses. Mira, jo quan vaig pel carrer i trobo un grup de nens que van dient amb una nena que passa, amb un grup de nenes, dame un piquito, dame un piquito, i les nenes riuen i tot això, m'indigno. I per què ha sigut això? Doncs perquè hem fet simpàtic al Rubiales, es diu Rubiales, no? Doncs això és el mateix, o sigui, una televisió pública, i jo crec que una privada tampoc, però no es poden blanquejar aquest tipus de coses. Un segrestador que se li dona veu i que pot explicar a tot Catalunya que després se'n van a fer uns cubates. No, blanqueig total i absolut.
Sí?
Jo n'estic seguríssima.
Jo amb això discrepo.
Bé,
jo crec que a tothom es pot entrevistar a tothom. És a dir, fins i tot el més... criminal més salvatge, entrevistar-lo. Després de com s'enfoca l'entrevista, de si l'entrevista és blanqueig o no, de si tu t'hi veus prou arguments periodístics com per que no quedis en evidència. Però l'entrevista, jo... recordo que vam fer una tertúlia semblant quan Jordi Évole va fer el documental sobre Josu Ternera. I a mi em sembla que és motiu de fer un exercici periodístic que després pot ser reeixit o no. Aquí no hi entro i segur que hi ha exemples de tot. Hi ha algunes entrevistes en què fas a un delinqüent que queda prou retratat com perquè quedi en evidència que no l'estàs blanquejant, i n'hi ha d'altres que malauradament és un exercici de blanqueig. Però entrevistar... és la meva opinió, però a mi em sembla que tothom es pot entrevistar qualsevol.
No, una cosa és entrevistar. Una cosa és entrevistar, l'altra cosa és reflexionar sobre l'impacte d'això que pot tenir la gent. Perquè un senyor que m'estigui dient és que, esclar, quan vaig veure la fotografia dels tres nens, em vaig entristir moltíssim aquell Nadal, però la tenia allà. La tenia allà, en un lloc que no podia ni aixecar-se, ni posar-se dreta, amb una ràdio encesa de matí, tard i nit, torturant-la, de fet. Doncs això, de fet, de veritat, val la pena l'impacte que això pot tenir sobre la gent, un blanqueig d'aquest tipus?
Depèn de si entens que és un blanqueig o si queda prou en evidència. Mira, ara sentíem la Maria que deia no vaig quedar decebuda. Jo, és a dir, de les explicacions penso que queda acreditat que no n'hi ha on raja.
No, però jo entenc a la Maria perquè molt sovint el problema és que el mal és molt mesquí i molt cutre. És a dir, ens agrada el mal quan hi ha un pla genial, quan la ficció crea aquests criminals, el rotllo Dr. Lecter, amb aquest encant fascinant, o quan estan vinculats amb una única, malgrat que sigui una única virtut. El Vaquilla era un gran conductor de cotxes, per posar un exemple. No. Escolta, el problema és el Sebastià Comas ens ofereix un mal absolutament sinistre, vulgar, és a dir, banal, en el sentit d'anar, de que podia fer-ho, ho va fer, no té cap escrúpol, no hi ha cap reflexió, no va treure un gran profit, va arruïnar la seva vida, tampoc hi ha una reflexió vital del cos brutal que ha tingut això per ell. I, és a dir, és d'una vulgaritat. És d'una vulgaritat que, clar, que és un dolent que jo crec que incomoda. Jo ho sento molt, Imma, no estic d'acord, estic més bé d'acord. És veritat que els periodistes som així, eh? És a dir, els periodistes sempre tenim això. Jo no crec que hi hagi blanquet, però jo crec que sí que amb la Maria, a mi m'incomoda molt aquest mal de tio prenent-se, que pràcticament l'imagina ser prenent-se xupitos a un bar, i que és d'aquests tios que estarien jugant-se els diners a la màquina, allò, saps, no? Que sembla inofensiu, però de sobte hi ha una dimensió, diguem-ne, tarantiniana, sinistra, però no estètica, no cap encant, i és difícil de digerir. Mm. Però no, jo crec que blanqueig, no.
Jo m'he passat la vida estudiant l'impacte dels mitjans de comunicació, sobretot de l'audiovisual, sobre la gent, i t'asseguro que jo crec que això caldria reflexionar-ho, eh?
Sí. No dan ganes de ser com aquest senyor. Ho sento, eh?
No sé si la Neus volia intervenir.
Sí, no. Jo d'entrada estic una mica amb el que dius tu, Òscar. Entrevistar no és sinònim de blanquejar. Això per suposat. I és veritat que un perfil com el d'aquest senyor, doncs és un perfil sempre atractiu, o és igual, no? Llaminer pels mitjans. Jo no vaig veure l'entrevista, no és el primer cop que se l'entrevista, ho va fer el diari ara ja fa un temps, i la Tura Soler, avui ho recordàvem també en algun diari, no? Sí. La Tura Soler, que va seguir molt el cas, el Punt Avui també. No crec que aportés massa més del que ja havia explicat en aquestes entrevistes, però no vull prejutjar-la perquè no la vaig veure, segurament no la vaig veure perquè no m'interessava molt el personatge, també sigui dit, no? Si no, amb la publicitat que va haver-hi l'hauria vist. Però no em sembla que el fet de que se l'entrevisti signifiqui blanquejar res. Això també depèn molt de com es plantegi aquesta i totes les entrevistes, i jo, per la meva poca o molta experiència entrevistant, no aquests perfils, però sí altres, a vegades, bueno, a vegades no, jo sempre he pensat que en les entrevistes són més importants les repreguntes que les preguntes, normalment, no? Llavors, en fi, no, tampoc no em sembla que se li hagi donat gaire més transcendència, és a dir, segur que la va veure molta gent, però moltíssima gent no la va veure, i probablement, pel que veig, no, tant el Marcos com comentàveu, el que van veure és un pobre tio que s'estava intentant defensar de l'indefensable, no?
De totes maneres, és debat, eh? Perquè, per exemple, ara estem a les portes de tres campanyes electorals, una a Euskadi, una a Catalunya i una altra europea. I, per exemple, també hi ha un debat en el ram periodístic sobre com tractar l'extrema dreta, si se li ha de donar molta bola o no se li ha de donar bola. Se'ls ha d'obviar i, per tant, no entrevistar-los, no cobrir els seus actes, o, en canvi, al contrari, s'hi ha de posar el focus perquè un cop se'ls hi posa el focus cauen les seves pròpies contradiccions. I aquí hi ha dos corrents. Hi ha alguns periodistes que consideren que no, que se'ls hi ha de fer el buit, que no se'ls ha de donar minuts de ràdio, de televisió o pàgines web, que se'ls ha d'evitar, i en canvi hi ha d'altres que diuen no, feu-los entrevistes perquè llavors es veurà realment que al darrere no hi ha res.
Això sí que tinc opinió.
Però és un debat que està sobre la taula, i que hi ha gent que defensa una cosa i gent que defensa la contrària.
Jo ho he estudiat una mica, eh? Mm-hmm. Vull dir, ho he estudiat, m'hi he dedicat una mica perquè és un tema que m'interessa. I d'entrada perquè quan va començar a emergir l'extrema dreta, no els grups aquests que es manifestaven el 12 d'octubre a Montjuïc, per entendre'ns, no l'Espanya 2000 de València, sinó quan començaven a articular-se amb una estratègia política que els ha donat els seus fruits, doncs la gran majoria dels mitjans, molts, els hi van donar molt espai de manera acrítica i gratuïta, mm-hmm, perquè donaven molta audiència.
Sí. Mm-hmm.
I en aquell moment el que es va fer és donar-los una entrada i uns altaveus que jo crec que van ser de manera com a mínim incorrecta, per no dir imprudent, no? I aquest mal ja es va fer. ja està fet. Llavors, hi ha hagut altres mitjans, hi ha hagut mitjans que ho han intentat corregir i altres que no, altres que tracten a l'extrema dreta com una formació amb les mateixes característiques que la resta, quan és evident que entre els seus objectius hi ha vulnerar drets com poden ser els, entre altres, doncs, des de la plurinacionalitat d'un país com Espanya als tics evidents xenòfobs i altres que tenen, no? I, per tant, jo crec que si els periodistes que ens dediquem a fer informació política, que són els que segurament hem de tractar més amb aquesta gent, si hi ha una entrevista que t'has de preparar especialment, és la d'aquesta gent. Primer, perquè són especialistes en donar dades falses, en tergiversar, en enviar uns missatges que contradiuen sovint la veritat, i no sempre es fa així. I després, jo crec que, en fi... si tu creus que l'extrema dreta és un perill, en el meu cas jo personalment sí que ho crec, el que has d'intentar és retratar-lo sempre que puguis i no donar-los altaveus gratuïts, i això passa, i continua passant, i continua passant perquè donen molta audiència i perquè les seves provocacions, però això no passa només a Espanya, passa arreu, les seves provocacions el que fan és crear un major... tant pels que estan a favor com pels que estan en contra, una major resonància, no? Tant en una banda com en l'altra. I jo crec que moltes coses no s'han fet bé, i ja està. I en nom de l'audiència, doncs, se'ls van donar altaveus gratuïts, i ara aquell camí és difícil de desfer-lo, però jo crec que és el que s'ha de fer.
És el mateix debat que ens proposava la Maria, és a dir, cal entrevistar o no? Segurament la manera com s'entrevista pot ser discutible, però l'entrevistat, a mi em sembla que, bé, ja et dic, a mi amb Joan Botas, si et posessin la possibilitat d'entrevistar Vladimir Putin, l'entrevistaries o no?
És que no, jo crec que no es pot comparar. Una cosa és entrevistar Putin, una altra cosa és entrevistar un criminal tonto.
Bé, si queda en evidència que és tonto, ja s'ha dit per alguna cosa.
Però quin interès té? És que no, jo no ho veig.
Home, interès Putin algun en té.
Sí, home, sí,
Putin,
la Ima parlava
No, ha quedat clar.
Sí. Bé, en tot cas, no ens posarem d'acord, i en tot cas que quedi sobre la taula aquesta sensació que li ha quedat a la Maria Climent un cop vista l'entrevista, i és que no hi havia res al darrere del personatge, i que d'on no n'hi ha no en raja. Maria, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona setmana.
Passant 17 minuts de les 3. Podríem confondre's i pensar que hi ha tranquil·litat a les presons catalanes. Avui sí que n'hi ha, perquè no hi ha bloquejos, però la situació no està ni de bon tros normalitzada. El govern i els sindicats de funcionaris de presons encara no s'han ni tan sols assegut a parlar sobre la taula, i de fet ja s'han convocat noves mobilitzacions per demà mateix. A la seva petició perquè dimiteixi la cúpula del Departament de Justícia, avui els treballadors de presons hi han afegit les dimissions dels directors de la presó de Mas d'Enric i de la de Quatre Camins per l'assassinat de la cuinera de la presó del Catllà a mans d'un reclús. Avui els funcionaris han denunciat que el govern té una actitud de bonisme amb els presos i reclamen que se'ls reconegui més autoritat. La Franzina és una funcionària de la presó del Catllà i ha estat una de les encarregades de fer una roda de premsa allunyada dels sindicats. Eren funcionaris de presó que a títol gairebé personal, podríem dir, explicaven les seves reflexions, la seva feina, i ho ha explicat així.
El bonisme vol dir ens lliguen de peus i mans, i quan tenim una falta de respecte no tenim un medi perquè aquesta conducta sigui corregida. Llavors, quan hi ha una falta de respecte petita i no és corregida, què passa? Pues que la falta de respecte és més gran. I si no és corregida, què passa? Que la falta de respecte és més gran i podem arribar a agressions.
Aquesta és la denúncia que em fan. No sé si al final no teniu la sensació que aquí el que hi ha és un xoc entre dos models de política penitenciària. Una més acurada, la fer madura, o que hi hagi més autoritat, que els funcionaris de presons estiguin més imbuïts d'autoritat davant dels presos, i en canvi una altra que va més a... Ells en diran bonisme, i en canvi els responsables diuen que és de cap a la reinserció i que per tant es doni més possibilitats als reclusos de poder tornar a la vida fora de les presons. No sé si teniu la sensació que hi ha aquest enfrontament, o que de fet és una situació que s'ha anat empitjorant, i que ara ha esclatat per aquest lamentable, desgraciat assassinat de la setmana passada.
Jo no ho esperava, allò de les presons, però potser perquè sóc una persona absolutament ignorant d'aquest món, com passa, per exemple, amb temes policials. És a dir, no tinc... És a dir, que hi ha un malestar evident entre la gent que està en primera línia fent una feina molt difícil, fent una feina molt difícil, i la gent que està als despatxos, és evident. Que aquest govern sortia amb un lastre que era per convocar eleccions, que era la sequera i l'educació, ja té la sequera, l'educació i les presons. Això, diguem-ne, és un problema que és com si la gestió diària s'anés menjant de mica en mica el govern. Més enllà d'això, no puc opinar, perquè no m'atreveixo i perquè crec que el tema és prou seriós, sobre quina és... És a dir, que jo crec que una cosa és la teoria sobre la vida penitenciària, la reinserció, i altra cosa és el dia a dia, és a dir, la reinserció al final són les... que el sistema espanyol en general és un sistema a favor de la reinserció, és a dir, tu et condenen a la pena que sigui i tu compleixes la meitat, i si tens un bon comportament surts a la meitat de temps. Cada dia complert és un dia que et perdonen, en principi, si no la vas liant dintre. És a dir, aquest és el principi fonamental. Ara, és molt possible que la gent que està dintre de les persones en el dia a dia tingui uns problemes molt concrets i que se sentin desautoritzats i sentin que tenen poc recolzament des del punt de vista del que és l'administració. També, pues, si administra les presons, això sempre és un problema. I en aquest sentit, el perfil de la consellera no és un perfil dur de persona per portar les persones, o per dir... és a dir, que hi ha un trasfons ideològic, és possible, però jo crec que si hi hagués un altre conseller també el problema hauria passat igual.
Jo és que no, encara en sé menys que en Marcos, que ha sigut capaç de dir totes aquestes coses. Mi l'única cosa... No, jo no, és que no tinc ni idea del que passa, que sóc absolutament partidari de la reinserció, sí, però que també em sembla... No sé, aquest tema dels ganivets i tot això m'ha semblat un tema de sentit comú, no? Vull dir, una persona que ha degullat, que està en una presó perquè ha degullat amb una dona, posar-la en una cuina amb una dona i molts ganivets. Doncs em sembla que aquí alguna cosa falla, no? Falla aquí, falla amb aquesta història, i jo no sé... No sé si bonisme o el que sigui... És el xoc entre dos models, això jo crec que tu has dit perfectament bé. Com intentar fer un pont entre aquests dos models, això ho veig difícil, sobretot quan hi ha una actitud que denuncien els funcionaris, diríem, de una mica d'incompetència i poc humilitat de la consellera, que no en tinc ni idea, eh? O sigui, no sé si és aquesta la... Per això és que no vull parlar-ne.
No, jo no crec que la consellera sigui arrogant, però jo crec que hi ha uns principis ideològics molt arrelats que li impedeixen afrontar que potser el dia a dia requereix una mica de flexibilitat en algun d'aquests principis.
Mm-hmm. Veus?
Bé, d'entrada, el model penitenciari no se l'ha inventat aquesta consellera, no, que porta 3 dies, no? I és un model referenciat arreu, per tant, segur que és millorable, eh? Però un model que fins ara, no és perquè ho diguem nosaltres, sinó que han vingut missions d'altres països per estudiar-lo, no? Per tant, jo crec que segur que com tot és millorable, però plantejar ara que aquest model no serveix, doncs potser no es pot fer d'aquesta manera. Jo crec que el govern... va trigar molt a sortir, i a més, quan tu tens un assassinat d'una treballadora, encara que sigui el primer i l'únic que hi ha hagut en 40 anys, doncs és una situació, és un cas molt greu, i per tant no només cal una investigació, que és evident, sinó que algú haurà d'assumir algun tipus de responsabilitat, no? Això per una banda. Però per l'altra, aquest malestar evident que deia el Marcos, i que segur que és un acumulat, crec que no s'està canalitzant de manera correcta per part dels funcionaris d'entrada, perquè estan fent una vaga encoberta. És a dir, si tu vols fer una vaga, la fas. Però aquest sistema, en fi, jo crec que no és acceptable. No pots bloquejar per sistema, perquè el que estan fent és... i a banda, sense seure a negociar, perquè, és a dir, si hi ha una vaga, encara que sigui encoberta, d'alguna manera t'hauràs de seure a negociar. Plantejar que han de rodar caps abans de poder seure a parlar, em sembla un tot o res una mica delicat. Després, en el cas dels treballadors de les presons, els companys que estaven ahir, per exemple, davant d'alguna de les presons, et deien que no tothom estava dient el mateix, i segurament el que ens explicaven alguns és que entre els que estan, podríem dir, més enfocats a la reinserció, que treballadors socials, educadors, fins i tot juristes, no?, eren més partidaris d'aquesta negociació amb el govern, i els funcionaris directament responsables de la seguretat i del règim interior, doncs, més partidaris de la línia dura. Però els presos tenen un dret limitat i coartat, que és el de la llibertat. La resta, no. El que passa és que, com a societat, i això també, segurament, en part dels funcionaris també tenen raó, tampoc ens interessa molt saber què passa dins de les presons, no? Ens interessa molt saber què passa a les escoles, evidentment, als hospitals, no sé què, però les presons, bueno, tant de bo no hagis de saber què hi passa, no? Però els presos tenen drets. Tenen dret a poder parlar amb el seu advocat. Tenen dret a poder veure la seva família. Tenen dret a poder fer la videoconferència. I aquests funcionaris no tenen cap dret a coartar-los-hi. Per tant, clar que és molt complicat, però la manera de plantejar-ho, i ja dic, el primer error és del govern, de sortir tard, i a més encara no haver donat una explicació convincent del que va passar, ni ningú haver assumit responsabilitats pel que va passar, però aquest segrest que estan fent els funcionaris, jo crec que tampoc és de rebut.
I a tot això, demà s'han anunciat noves protestes, i avui, per exemple, la portaveu del govern ja ha avisat que si pensen seguir protestant han de convocar una vaga, perquè per tant hi haurà unes normes, el dret de vaga està reconegut, òbviament, però clar, hi ha uns serveis mínims i s'ha de respectar unes maneres de protestar, que òbviament estan en tot el seu dret de protestar i poden mantenir la protesta tot el temps que necessitin i que creguin convenient, però respectant aquests drets de la resta de la gent i no afectant-los per la seva protesta. Veurem doncs com evoluciona tot plegat, perquè ara mateix les posicions estan molt confrontades i no fa la pinta que estiguin cap de les dues parts disposades a cedir. Per tant, segur que si no hi ha canvis, en tenim per dies de tot plegat. Falten 3 minuts per arribar a 2:15, farem una pausa i de seguida el Marcos Lamela es disfrutarà. Perquè ha arribat de la roda de premsa de govern, porta el document d'aquest nou finançament singular que la Generalitat proposa per Catalunya i és el seu tema. Perquè ara després explicarem per què.
L'UBC convida el pianista Denis Kuzukin per interpretar l'ambiciós segon concert per a piano de Brahms.
El 22, 23 i 24 de març a l'Auditori, sota la batuta de Ludovic Morló, també s'estrenarà Songs for Júlia de Josep Maria Guix amb la soprano Anna Devin.
Entrades a auditori.cat.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Em subscric? No em subscric. Em subscric? No em subscric.
Decideix-te. Subscriu-te a El Periódico per entendre i més per només 45 euros i emporta't 20 euros per gastar com vulguis en un xec regal d'Amazon.es.
Em subscric al Periódico per entendre i més.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ei, d'aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar. Ocasió,
luz.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa en Baucamp ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Són gairebé 2:15. Ara són 2:15. Crec que tinc permís del Marcos per desvetllar una conversa privada, la primera que vam tenir, quan vaig conèixer Marcos Lamelas i li vaig oferir ser tertulià d'aquest programa ja fa alguns anys. Alguna, entre les moltes coses que em va dir, una em va quedar molt gravada i cada vegada que hem de tractar un tema d'economia a la tertúlia em ve al cap aquesta frase del Marcos Lamelas que em va dir: a mi el procés m'ha trinxat la vida. Perquè el Marcos Lamelas havia fet tota la seva carrera periodística fent informació econòmica. I, per tant, parlant de bancs, de resultats, de grans empreses, tractant amb empresaris, i de sobte, clar, la deriva política que va haver-hi a Catalunya va fer que li diguessin: Marcos, oblida't de tots aquests empresaris i posa't a parlar de política, que no li acaba de fer el pes. Per tant, li ha trinxat la vida, però de tant en tant apareix el seu tema. I avui és un d'aquests dies, perquè el govern, que feia mesos que treballava en una proposta de finançament singular per Catalunya, ha sortit avui a explicar-la, tot i que ja estem pràcticament en el temps de descompte per les eleccions del 12 de maig. És una proposta que passa per recaptar i gestionar tots els impostos que es paguen a Catalunya. Suguen 52.000 milions d'euros anual. Un nou model que preveu fer aportacions econòmiques a l'Estat i també un nou fons de reequilibri territorial. Sentim com ho explica la consellera d'Economia, Natàlia Mas.
Amb aquesta nova proposta en recaptaríem el 100%. Això suposaria un ingrés potencial proper als 52.000 milions d'euros, el doble del que tenim actualment. Assumir aquesta responsabilitat faria que la Generalitat fos la responsable directa davant la ciutadania tant de les despeses com dels ingressos públics, assumint el cost derivat de la seva gestió.
Per tant, així, una mica pel poc gros, seria: la Generalitat recapta tots els impostos i després transfereix una quantitat a l'Estat pels serveis que li dona l'Estat, això és el que passa a Euskadi o a Navarra, però, a més, una altra quantitat també es transferiria per tal de fer de solidaritat interterritorial, que això els bascos no ho fan. Els bascos paguen pels serveis que reben, però no donen diners per reequilibrar amb la resta de comunitats autònomes. Ja hem tingut una primera reacció del govern central. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, dirien que ha vingut a llançar pilotes fora dient que molt bé, d'acord, perfecte, aquest sistema, però que això s'ha de parlar amb la resta de comunitats.
Vienen propuestas por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también propuestas por parte de otras comunidades autónomas. Yo creo que en este marco es en el cual tenemos que, debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al resto.
Molt bé, doncs, per tant, aquesta és la primera reacció que diríem que és la habitual, és a dir, bé, ja en parlarem quan sigui i quan toqui, i més amb un govern com l'actual de Catalunya, que està en temps de descompte. Però el Marcos arriba aquí amb el dossier que han repartit a la roda de premsa, i a més veig que ha fet números aquí sota de la seva lletra i amb bolígraf. Per tant, què, Marcos? A veure, il·lumina'ns.
No, il·lumina'ns, no. Bàsicament, amb el que ha explicat la consellera, és molt difícil fer-nos una idea del que s'està demanant. Perquè diuen: recaptarem tots els impostos, però no expliquem ni com calcularem aquest cupo a la catalana. Per tant, no sabem. La consellera diu: és que això és part de la negociació política, però llavors no sabem ben bé què s'està proposant. I respecte al fons de solidaritat territorial, tampoc es diu quin seria l'aportació. Per tant, anem una mica a cegues per saber. Però
t'han donat la filosofia, que és, escolta'm, nosaltres...
M'han donat un document de 83 planes, i llavors jo amb això alguna cosa puc fer.
A veure,
puc explicar.
Què pots explicar?
Bueno, amb això i una mica d'hemeroteca. El document, en la plana 50, explica que l'aportació addicional d'ingressos que tindria la Generalitat seria de 26.365 milions d'euros. És a dir, una aportació d'ingressos si recaptés la Generalitat tots els impostos que es paguen a Catalunya. Uh-huh. Llavors, clar, això, en la pràctica, pues, bueno, vol dir que serien aproximadament 52.000 milions el que recaptaria tota la Generalitat, i llavors cal establir on poses la quota de solidaritat amb la resta de l'Estat. La consellera, en una entrevista a La Vanguardia, va parlar d'un 4%. Que podríem dir que seria a la posició de partida de la Generalitat. Uh-huh. És a dir, això vol dir donar-li a l'Estat 2.000 milions d'euros. Ah. Però això no seria, no faria sostenible la resta del sistema. És possible que l'Estat esperés 20% o més dels 52.000. És a dir, que estaríem parlant aproximadament d'uns 10.400 milions d'euros. Com el dèficit fiscal, segons la Generalitat, són 20.200, pràcticament de lo que estaríem parlant és de reduir el dèficit fiscal actual de Catalunya a la meitat. Això seria la proposta que estaria fent, que estaria fent la Generalitat, i que, per motius de negociació política, perquè, clar, aquesta proposta no es va dissenyar per aquest moment, es va dissenyar per intentar negociar amb Madrid. Per tant, no aporta molts números, perquè quan tu aportes números, tens dos problemes. Un, que Junts per Catalunya dirà que és poc, sigui el que sigui. Si aquí posés un bilió d'euros, Junts diria que és poc. Per tant, ja tens
el primer problema. I si la proposta fos de Junts, Esquerra diria que és poc.
Efectivament. Per tant, ja era... I després... A partir de que tu poses el primer número, ja automàticament l'Estat comença a dir, bueno, escolta, això no, això no. I per tant, la proposta neix per negociar, però clar, ha aparegut més bé en un moment electoral, on això bàsicament es traduirà en una proposta al programa d'Esquerra Republicana, però que no té via. La primera consellera avui ha dit, això quedarà perquè el proper govern ho porti endavant. És a dir, la primera consellera reconeix que no hi ha recorregut polític d'aquesta proposta ni per negociar res.
És veritat que aquesta proposta el govern l'estava treballant de fa setmanes, perquè ens ho deien.
De fa mesos.
Ens deien, no, estem preparant una proposta. I es va marcar aquesta setmana per presentar-lo abans de saber que hi hauria eleccions, com a mínim nosaltres. Per tant, clar, una altra cosa és que diguessin, no, escolta'm, la feina està feta, però ens la guardem al calaix perquè ja no té recorregut. Han preferit ensenyar-la.
Bueno, altres coses s'han guardat al calaix. És a dir, la proposta de referèndum pactat s'ha guardat al calaix, per exemple, perquè no hi havia espai i perquè no havia consens entre la resta de partits. En aquest cas tampoc hi ha consens en la resta de partits. Junts per Catalunya està portant la seva pròpia proposta de finançament a les reunions que té a Suïssa amb el Santos Cerdán. Llavors, no té molt de sentit. El Partit Socialista de Catalunya està en contra d'aquesta proposta, perquè no li veu amb viabilitat política a que Catalunya pugui negociar sol una proposta per ella sola. A més, això històricament no ha anat així. El que és normalment com funciona el sistema de finançament autonòmic és que Catalunya lidera el canvi de sistema de finançament autonòmic i la resta d'Espanya es pacta amb el conjunt d'Espanya i amb el conjunt de la resta d'autonomies com quedarà. Això va passar quan es va cedir el 15% de l'IRPF amb el pujolisme, va passar amb el canvi de sistema autonòmic que va fer el Castells, que és l'actual, i que no ha anat tan malament. Jo crec que aquest sistema no és tan dolent. Avui la consellera ha estat molt dura amb aquest sistema i no ha reconegut que això havia nascut a Catalunya. És a dir, i no reconeixia la millora molt important que havia suposat això. Ha dit pràcticament que era un sistema dolent, que era una fal·làcia, que en fi, ha posat més èmfasis gairebé en carregar-se el sistema actual que en defensar el seu, el nou. Però bueno.
Neus, digues.
Ho ha explicat també el Marcos, que fa aquesta cosa, parlar després d'ell, eh? Però...
Pensa això, eh? Que no, li van trinxar la vida.
Això m'ho he preparat,
Amb la política li van trinxar la vida, perquè el que li agrada és això, fer números.
He fet de neu si m'ho he preparat abans, o sigui, no, això no passa sempre.
Això està bé, és una bona costum que sàpiguis, Marcos. No, jo crec que el fet de que estigués previst, que és veritat que estava previst, un cop signada la convocatòria electoral, doncs és això, ho hem d'entendre com un element, com una proposta del programa electoral d'Esquerra. En fi, que un govern que està en temps de descompte, literalment, presenti aquesta proposta, que un partit que no està ni al govern estigui negociant una fórmula a Suïssa amb un senyor, amb tots els respectes, que tampoc està al govern, perquè és el senyor Santos Cerdán, també té un punt, com a mínim, surrealista. La resposta del govern central és previsible, perquè recordem que ells també estan en campanya, encara que sigui via el senyor Illa, no? El trist de tot plegat, de tot això, és que anem camí dels 10 anys de model caducat. I això és responsabilitat de tots, eh? O sigui, va ser responsabilitat en el seu moment del senyor Rajoy i ara és responsabilitat del senyor Sánchez. L'última vegada recordaràs, Marcos, que va ser... Sempre hi ha una excusa. L'última va ser que es convocaven les eleccions generals. Pues molt bé, però abans s'hauria pogut parlar i no. I el problema és que tal com està el panorama polític entre el PP i el PSOE, la majoria de comunitats, recordem, en mans del PP, i les que no, pues, de les poques que hi ha, pues, estan els bascos i els navarros, que això, pues, gamells com que plim, no sé quant temps de més estarà caducat. Políticament sí que em sembla que hi ha una cosa interessant, i és que, a diferència, per suposat, de la petició d'independència, però fins i tot del referèndum, el fet de que es mogui alguna cosa en l'àmbit del finançament, ja no sé fins a quin punt, si un model singular o alguna cosa que pugui canviar el sistema actual, que perjudica evidentment a Catalunya, no només a Catalunya, però també a Catalunya, té un suport en el món empresarial, que això fa que la pressió, arribat al cas, pugui ser una mica major, tampoc molt més, una mica major, al govern central.
I amb alguna cosa?
Bueno, és que ells ho han dit. Encara jo a la tercera ja em direu, no? Però vaja, a mi el que em sembla... Ho ha dit Toni, o sigui, em penso que utilitza tota la paraula surrealista, i a mi també m'ho sembla, no? Que es presenti aquesta proposta, a mi em sembla bé que es presenti, vull dir, és que és normal, si ho estàvem preparant des de fa temps, però que en certa manera es... No, anava a dir es crema, no, segurament no es crema, però sí que ja no és una proposta de govern, sinó que ja, jo crec que s'entendrà com una proposta electoral. El que em sembla surrealista és que aquí es presenti això en un temps que ja no toca, potser, que Suïssa s'estigui plantejant una altra cosa amb representants d'un govern que, per una altra banda, surt i diu que, bueno, que tanca la porta, en certa manera, perquè el dir que això s'ha de discutir amb totes les autonomies és un cop de porta. Per tant, la situació és... No, Marcos, no et sembla? Tu, que ets especialista en això, no et sembla una mica...
És que, clar, al final, si del que es tracta és d'aconseguir 10.000 milions més, potser el més intel·ligent seria... fer-ho pel sistema tradicional, és a dir, un, buscar aliats a la resta de comunitats autònomes.
I això, hagués de mirar a València, a l'Illa...
Això vol dir Moreno Bonilla, vine aquí. Andalusia té uns problemes molt similars a nosaltres. Mm. I al final, això, com es va fer a l'època dels castells, es fa, primer, construeixes el teu grup d'aliats, que estan en una situació similar a la teva, i que no serà Cantàbria, que no serà la cornisa cantàbrica, que està sobrefinanciada. I això...
Serà el Mediterrani, no?
I aquí hem de buscar les comunitats més enllà del color polític, hi ha comunitats amb les que no ens podrem posar d'acord. Múrcia està molt perjudicada, però Múrcia és un lloc tan de dretes, per no dir, per no utilitzar una frase pitjor, que és que no podràs fer una aliança amb Múrcia. Vale? Però sí, però hi ha llocs on construir aliances. És a dir, no fa falta que Carlos Mazón vingui a Catalunya i no es vegi amb el president de la Generalitat. No, és a dir, hem de tenir una visió institucional.
Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, que va venir la setmana passada, que va estar en diversos actes de foment de patronal, però que no es va veure.
És veritat que en una reforma de finançament autonòmic no aconseguirem 10.000 milions, però potser aconseguirem 4.000. Escolta, i estarem millor que, com diu la Neus, que complirem una dècada amb el sistema caducat i que estem en un sistema que té algunes avantatges, però que quan cau el cicle econòmic, que per ara només ha caigut el 2010, però quan cau el cicle econòmic automàticament cau molt el nivell d'ingressos, perquè no es va preveure adequar el sistema al cicle. Llavors, això s'hauria de corregir. Això seria molt, molt, molt important. Per tant, si no fem això, doncs propostes com aquesta, que ni tan sols podem pactar amb una majoria de partits catalans, a dir, no hi ha ni una majoria parlamentària recolzant això. Llavors, és molt difícil anar a Madrid. De fet, no s'anirà a Madrid, no s'anirà al Ministeri. És que això, abans d'escriure'l, estaria bé reunir-se amb María Jesús Montero, ministra de Hisenda, i dir-li, ministra, queremos hacer esto, ¿qué le parecería? Lo primer que has de fer. No es va fer. No se li va enviar ni una carta a la ministra per dir-li que es volia sortir del règim comú, que és un canvi radical per conjunt del sistema en termes de calés. Llavors, tot això... La política ha de tornar a la via política on es negocien. Ells veuen l'oportunitat política d'aquesta legislatura podem fer això. Estem d'acord. Aquesta legislatura podem fer això perquè els nostres vots són molt importants. Perfecte. Ara, la manera no és donant rodes de premsa.
Doncs veurem quin recorregut té, però és evident que a nivell de govern no en tindrà, i la mateixa consellera avui ha dit que això quedarà per al pròxim govern, el que surti de les eleccions del 12 de maig. Ara són pràcticament 3:15, tenim un parell de temes més a tractar. El primer ens porta fins a Brussel·les perquè el Comitè de Peticions del Parlament Europeu, que té majoria de dreta i d'extrema dreta, ha votat a favor de l'informe en contra de la immersió lingüística a Catalunya que van impulsar un grup d'eurodiputats que el mes de desembre passat van visitar algunes escoles catalanes. Aquella delegació, encapçalada per Dolors Montserrat del Partit Popular, ha aconseguit que una comissió del Parlament Europeu validi ara un document on es parla, per exemple, de casos d'exclusió social, d'intimidació o d'assetjament escolar a nens i pares per raó de llengua, i que reclama sancionar els responsables. Anem a Brussel·les. Jordi Baró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest informe pot tenir algun efecte sobre el model d'escola a Catalunya o no?
Habitualment són uns informes, aquests de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, que tenen un efecte molt limitat. En aquest cas concret, hem de pensar que les competències lingüístiques i educatives no són competències europees, i també que aquest és un informe, com els que fa la Comissió de Peticions, que és de recomanacions. És una comissió de l'Eurocambra on els ciutadans i entitats poden dirigir-se amb les seves demandes, que s'estudien i en alguns casos es fan missions als països en concret, com va ser aquest cas que comentaves al desembre a Catalunya, i després s'elaboren informes. Avui s'ha aprovat aquest informe en base a la missió del desembre, i s'ha aprovat una vegada més envoltat de crítiques dels partits d'esquerra i també independentistes sobre la pròpia Comissió de Peticions i l'ús que diuen que en fa, ús partidista que en fa la presidenta d'aquesta Comissió de Peticions, que és la popular Dolors Montserrat. Aquesta és una crítica que se li fa a Montserrat no per aquest informe en concret del català, sinó que ja fa molt de temps que rep crítiques tant de PSOE com de partits independentistes que li retreuen que estigui utilitzant aquest comitè de l'Eurocambra pels seus interessos polítics, prioritzant no només el tema del català, sinó també altres temes relacionats amb l'actualitat política espanyola.
Per tant, és evident que això no té incidència perquè no és vinculant, però no sé si això, tots aquests temes estan fent forat, podríem dir, a Brussel·les, i que comenci a haver-hi una mica el rum-rum de que efectivament alguna cosa passa a l'escola catalana o no?
Jo diria que a priori diria que no. Sobretot diria que no té efecte, em sembla a mi des de fora, en les negociacions que hi ha en paral·lel aquí
per l'oficialitat del català,
Per l'oficialitat del català. Mm-hmm. De fet, avui han coincidit els dos assumptes aquí, i per molt que els dos s'estiguin discutint a Brussel·les, són dos assumptes que segueixen camins molt diferents. Un ha estat a la Comissió de Peticions de l'Eurocambra, l'altre és al Consell el Consell Europeu, on hi ha reunits els ministres d'Afers Europeus dels 27, i a priori diria que una cosa no tindrà efecte en l'altra, més enllà de constatar que hi ha oposició del PP a qualsevol mesura que reclami millores en l'estatus del català. Però són mesures que segueixen circuits diferents, i una s'ha discutit en una comissió de l'Eurocambra per part bàsicament d'eurodiputats espanyols, l'altra l'estan discutint ministres dels socis europeus al Consell, i per tant diria que una no tindrà efecte en l'altra.
Ens mentalitzem per sentir a la campanya electoral europea barbaritats del que passa amb la llengua a Catalunya o no?
Jo m'atreviria a dir que tampoc, potser tampoc molt,
millor.
Perquè crec que hi ha un tema claríssim, que és l'amnistia, que tant PP com Ciutadans com Vox tenen molt clar que faran campanya amb això, perquè ja l'han fet fins ara i tot fa preveure que la continuaran fent, i per tant m'atreviria a dir que el tema del català quedarà en un segon pla. Hem de pensar que l'amnistia s'aprovarà segurament a finals de maig, la campanya per les eleccions europees, quan s'aprovi l'amnistia, estarà o bé començada o bé a punt de començar, i per tant penso que serà el tema principal de cara a la campanya per les eleccions del 9 de juny.
Molt bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, però avui hem tingut aquests dos revesos, podríem dir. De moment continua la poca receptivitat d'alguns països a l'oficialitat del català.
Exacte.
Concretament Finlàndia especialment, no?
ha estat Finlàndia, sobretot, qui avui públicament ha tornat a expressar reserves. Suècia també té una oposició bastant clara a la mesura. De fet, el govern espanyol situa aquests com els dos principals obstacles per la mesura, que per altra banda necessita unanimitat dels 27, per tant, només que hi hagi un país que no ho vegi clar no pot tirar endavant. Avui, de fet, el govern espanyol ha presentat un nou document en la reunió de ministres. Era la primera vegada que es parlava sobre el tema aquest any. S'havia parlat per última vegada el desembre de l'any passat. I ha estat una discussió que ha durat entre 5 i 10 minuts, diuen fonts que estaven presents a la reunió. Només ha intervingut Espanya i cap altre país. I, per tant, està clar que aquesta mesura no genera encara la unanimitat necessària com per poder-se aprovar.
Molt bé, doncs com deia, doble revés. Aquí no hi ha avançaments, continuem estant on estàvem. I, a més, aquest pronunciament, que no és vinculant, però en tot cas denuncia que hi ha discriminació pels castellanoparlants, pels alumnes castellanoparlants a l'escola catalana. Jordi, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
10 minuts per les 4 i encara una altra cosa. Perquè ens han sobtat algunes dades que estem donant aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que la sequera que estem vivint ha tornat a posar el focus en qualsevol opció que se'ns acudeixi per estalviar aigua. Avui ens volem fixar en l'agricultura. El 10% de la superfície de Catalunya és zona agrícola de regadiu i gairebé la meitat, més de 100.000 hectàrees, encara no estan modernitzades i reguen inundant els camps. És el sistema menys eficient en l'ús de l'aigua. La majoria corresponen a recs històrics de les comarques de Lleida, com ara el de Pinyana, i sobretot de l'Urgell, el canal més extens del país, on encara no és clar com es pagarà una modernització pressupostària que pot arribar a costar més de 1.000 milions d'euros. Estela Bussoms, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Això de 1.000 milions d'euros posa els pèls de punta. Com es podria fer una modernització de tot el regadiu amb aquesta quantitat ingent de milions?
Ens posa els pèls de punta a nosaltres i segurament a molta gent, però el president de la comunitat de regants, que és Amadeu Ros, en més d'una ocasió ha dit que això és un 10% del que va costar la línia 9 del metro de Barcelona. Per tant, tot es depèn una mica del prisma per on es miri i ho defensa com dient que això és un pla de país que ens ha d'alimentar a tots, no ho sé, però a bona part del país. Per tant, això per començar. En tot cas, és una gran quantitat de diners, és evident, i perquè sigui possible, ara mateix l'única opció que es veu factible és això, un projecte global que està ja dissenyat, i ha d'intervenir l'administració, ho ha de pagar en bona part a Europa, i ens hem de preguntar també si hi ha alguna alternativa. És a dir, un 16% d'aquestes 70.000 hectàrees que rega el canal d'Urgell, són unes 11.200, ja estan modernitzades. Això és perquè hi ha hagut alguns pagesos que durant aquests anys sí que s'han avançat, no? Han fet obres per instal·lar aspersors, goters, sobretot en finques de fruiters, que és on surt més a compte, i han fet unes inversions molt importants. D'aquesta manera, poden tenir el reg més controlat, gasten menys aigua i no han de dependre dels torns. Aquella imatge que sempre hem vist de quan aixequen la pala, perquè ara ens toca a nosaltres, no? I permet que l'aigua, doncs, del canal entri directament a les finques i inundi aquestes finques. Això passa, però, per fer pous a cada una de les finques, basses particulars, perquè allà és on s'ha de guardar l'aigua, que després agafen, doncs, a demanda, quan la necessiten i la que volen. Val, doncs això ho han fet un 16% dels pagesos. Ara, això es veu inviable. N'hem parlat, per exemple, amb un d'aquests pagesos que es va pensar, és l'Ernest Valls, ara sí, és de Castelldans, a les Garrigues. Ell fa 20 anys que va modernitzar 45 hectàrees de fruiters. Ara, però, assegura que a dia d'avui calcula que li costaria el doble, perquè tot ha pujat molt, i entén que molts propietaris que ja són grans i no tenen assegurada la continuïtat, doncs això no s'ho poden ni plantejar. Una opinió que hem volgut contrastar amb la d'un expert. Li hem preguntat a Joan Girona, que és investigador sobre l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA i també és membre de la Comissió de l'Aigua del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, i ens ho resumia d'aquesta manera.
A vegades per superfícies, a vegades per dimensió de la finca, a vegades per peculiaritats, perquè ja és una persona que ja no veu futur en la seva explotació, un productor gran que diu, escolti'm, per 4 anys que jo he d'estar aquí, no té sentit. Hi ha coses que a nivell personal o individual o d'una empresa no tenen sentit, però que a nivell col·lectiu ho tenen molt. Llavors, d'aquí l'important és que tota la comunitat es modernitzi i que tothom pugui fer servir aquests sistemes més eficients.
Per tant, és el que dèiem, ara l'única opció factible és sumar-se a aquest projecte global de modernització.
Molt bé, és bàsic modernitzar, perquè de quina quantitat d'aigua estem parlant a l'hora de l'estalvi?
Es calcula, la comunitat de regants calcula que podria arribar a un 25% d'estalvi d'aigua, això són uns 180 hectòmetres al conjunt de tot el rec del canal d'Urgell. Ara bé, canviar el sistema de rec per si sol no és suficient per mitigar l'impacte ambiental del regadiu, o almenys això és el que consideren també molts experts, perquè cal preguntar-se què es fa amb l'aigua que s'aconsegueix estalviar. Això ho hem parlat amb l'Annelise Bruckmann, que és investigadora del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Assegura que si aquesta aigua es torna a reinvertir per fer més collites o en cultius que necessiten més aigua, no serveix de gaire per mitigar l'impacte del medi. El que cal, diu, és planificar bé perquè la modernització es tradueixi en una millora dels cabals dels rius. Per això es mostra certament bastant crítica amb el que s'ha fet fins ara. La podem escoltar.
En realitat, en 40 anys de modernització de regadius no hem obtingut un estalvi d'aigua real o que es repercuteix en una major resiliència del medi. Per fer això, necessitaríem revisar les concessions, que en cas de modernitzar un regadiu, els cabals que la pagesia pot estalviar tornin al riu. D'aquesta manera, incrementem la resiliència de tot el sistema.
A més, una altra qüestió, un meu punt molt ràpid. Aquest recamanta o atesa, que és com es diu la inundació, no tothom hi està en contra del tot, perquè sí que no és tan eficient, però aquesta aigua es filtra, va parar als aquífers, i si no està contaminada, perquè aquest és un altre, seria un altre meló, no és tan ineficient. El que passa que, esclar, és més difícil de controlar.
Ja ho veieu, Marcos, Imma, Neus... Mai no acaba de ser allò la solució 100% perfecta per ningú. És a dir, és evident que cal modernitzar, que no es pot malgastar l'aigua. Ara, clar, després diuen, no compta, perquè aquest rec per inundació fa que tot plegat acabi filtrant i tornes a carregar els aqüífers, que també sabem que a Catalunya estan molt malmesos. Vull dir que no hi ha una solució perfecta.
Bueno, que facis el que facis, toques el sistema. És a dir, i evidentment, si es fa això en un sistema... En un sistema econòmic i l'agricultura és economia primària, doncs evidentment es cultivarà més, perquè els agricultors volen cultivar més. Per tant, difícilment es farà aquest esforç econòmic si això no hi ha un rendiment econòmic darrere, i per tant els agricultors legítimament voldran cultivar més. És a dir, no, és que mantindrem els cabals dels rius i, bueno, clar, però això ben bé no va així.
Neus o Imma? L'Imma fa gens com l'hem dit, no hi domino prou. Bé, i en tot cas, Estela, a veure qui ho paga tot això, no? Perquè, clar, ja hem dit que això costa molts diners, alguns pagesos ho han fet de la seva butxaca, però, clar, si estem parlant entre tots plegats, potser, no sé si ajudes europees, si el govern o algú ha de treure els diners.
D'entrada, ara hi ha unes obres que són prèvies imprescindibles, que és construir tres embassaments on de forma col·lectiva es guardarà aquesta aigua, la que abans s'havia de fer doncs, a cada finca particular, i que això ja es veu inviable, que no pot ser, doncs aquests tres embassaments grans, això està a punt de començar, són 28 milions que paga el govern espanyol en fons europeus, però aquest gruix dels 1.000 milions sí que és el que no està clar com s'acabarà de pagar, perquè és les obres per desenvolupar el projecte i que les canonades facin arribar l'aigua a les finques. Això, teòricament, la llei catalana diu que els regants han de pagar un 30% i la resta l'administració. Ells voldrien pagar-ne menys d'aquest percentatge, però de moment Acció Climàtica sempre els ha dit que no i que això s'haurà de buscar la fórmula perquè tothom ho pugui assumir i tot plegat. I el govern català també, més d'una vegada, ha insistit a demanar a Madrid que també assumeixi una part doncs, d'aquesta part gran del pastís que també la pagui Madrid. Per tant, ara estem pendents de veure si s'acorden els termes d'aquest conveni amb les tres parts, per això tirar-ho endavant. Clar, tot aquest escenari ara
d'elecció...
Deixa tot una mica... Doncs en stand-by, o ells diuen que no, que això ha de continuar endavant, però de moment no hi ha notícies.
Doncs haurem d'estar pendents. Estela Bussoms, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I també a la Neus Tomàs, millora't, Imma Tovella i Marcos Lamenas. A tots tres, gràcies i fins la pròxima. Una mica de publicitat i de seguida el butlletí de les 4 i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya Ràdio. Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb allò de ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova'l 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Unesta al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
Uf, ja ha tornat el fred. No surtis de casa sense el tubular del nit que més t'agradi. Troba'l als punts habituals i a la botiga 3CAT.
7 i 10, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.